Ràdio Èxit, 106.4 FM.
I molt bones tardes, benvinguts en aquest trot d'èxit de cada dimecres aquí a Ràdio Èxit. Estem disposats a parlar de cavalls i a parlar amb gent molt entesa avui, a part de que el nostre company Antoni Bonet es troba aquí amb nosaltres també. Tenim avui convidats de luxe, com ja és habitual, cada dimecres en aquest trot d'èxit que a poc va arrelant, diríem, dins de l'ambient d'estrot de les nostres illes i a poc també es va fent un espai perquè tinguem un seguiment setmanal de tot el que va passant dins l'entorn i dins el món d'estrot. Toni Bonet, bones tardes.
Bones tardes.
Bé, com dèiem, avui tenim convidats de luxe, com quasi cada dimecres, que aconsegueixes que venguin bons elements, diríem, del món d'estrot, que ens puguin contar una mica la seva història, la seva experiència i, en definitiva, també tot allò que té una certa relació amb aquest món que comentem aquí cada dimecres, no, Toni?
Sí, avui tenim la sort de tenir una gran família cavallista, vull dir, tenim en nosaltres tres generacions de cavallistes, com és la família Bassó.
La família Bassó, representada en primer lloc per en Toni Marí. Toni Marí, bones tardes.
Bones tardes.
I benvingut.
Gràcies.
La veritat és que estem molt contents de poder tenir dins del món de l'esport tres generacions que ens puguen contar les seves vivències i les seves experiències. I la seva, Toni, és molt llarga.
Sí, bastant llarga, perquè jo vaig començar a córrer sobre l'any 56-57 a l'hipòdromo que hi havia aquí, que és la Blanca Dona.
La Blanca Dona.
Sí, i vaig córrer amb tres o quatre cavalls aquí, ja. Que no n'hi havia cap de meu, eren del meu papà. I un de Missan Bufí, que era el propietari de l'hipòdromo llavors en aquell temps. Llavors van acabar les carreres aquí, a Casa Blanca Dona. Me recordo que aquí vaig córrer en el Snop, en aquell temps, en Verticilla i Nètria.
Caramba, quina memòria, Toni.
Sí. Sobre el 57, 56, 57, 58.
De tot això, sí. En parlarem una miqueta, perquè ara també volem seguir saludant a la segona generació, com en aquest cas és en Vicent Marí, també de Can Bassó. Vicent, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Bones tardes i benvingut tu també.
Moltes gràcies.
Per a seguir una mica la tradició familiar, el teu abuelo ja tenia cavalls, ton pare ja va ser, en aquest cas, corredor ja, no? Llavors tu i...
Llavors ja ho duu sa sang.
Com va ser això? L'experiència, una mica la vivència des de petit, no?
A casa sempre n'hi ha hagut i sempre m'ha agradat els cavalls, perquè sempre he estat dins aquest món. I llavors, pues, seguís la tradició.
I la mateixa tradició que seguies tu, llavors ha anat a parlar amb el teu fill, que és en Julio, Julio Marí. Julio, bones tardes.
Bones tardes.
Benvingut també.
Gràcies.
Això dels cavalls ho duis sense sang totes de Can Bassó,
Sí.
Sí? T'agraden els cavalls?
Sí.
Però ara, de moment, hem de començar amb cavalls més petits, no? Amb ponis.
Sí.
Ja ho domines, això dels ponis, no?
Sí.
Sí? Bueno, ara llavors també en parlarem. Parlarem una mica amb les tres generacions de Can Bassó, del món d'estrot. Però, Toni, la veritat és que darrerament estrot està de plena actualitat, sigui per una cosa, sigui per l'altra, sigui per males notícies, com va ser la setmana passada el tema del doping o de les substàncies que es van trobar relacionades amb el món del doping, però llavors, per altra banda, també, perquè des de que va començar aquest programa ens hem estat queixant, especialment tots vosaltres, no?
Sí, sí.
De que no hi havia ajudes, de que no hi havia col·laboració, de que faltava una mica d'empanta, no? Per part del Consell, que és la institució que té la responsabilitat de dirigir una mica això, no? Bé, això pareix que comença a tenir llum.
Pareix que sí. Hem tingut una setmana mogudeta, però per sort aquesta setmana, així com la s'altra va ser tot males notícies, aquesta setmana comencen molt bones notícies, no? Sobretot posant, per en primer cas, que el Consell mos ha dat o està en tràmits unes subvencions per ajudar-nos a que el trot segueix endavant i mos dona el seu apoi, cosa que últimament havia faltat, però que pareix que aquesta vegada sí que s'han adonat de compte que mos ajudaran i que tiraran endavant.
Hi ha una promesa ferma per part del conseller,
això,
Vicent Roig, un Vicent Roig que esperen que dimecres que ve estigui aquí.
Esperem veure, que sí, suposem que sí.
Que per fi sigui s'avançuda, una vegada de diversos intents, a través de FECOEF i a través també de seu propi gerent, en Jaume Comas. Bé, el Consell s'ha compromès de cara als pressupostos del 2014 amb una subvenció directa a l'associació de trot de 35.000 euros, que no és una mala quantitat, bé, no, per començar a treballar.
Hem de pensar que feia 3 anys que no teníem cap ajuda econòmica seu, així que tenim cedir les instal·lacions per fer carreres i totes aquestes coses, però cap ajuda econòmica de part seva. Ara, per sort, ens donen aquests 35.000 euros, vull dir, són molt bons, molt ben rebuts, i a més ens ajudarà a poder sufragar un poquet el que és l'any que ve, vull dir, tot el 2014.
Bé, no només són els 35.000 euros, perquè pareix que hi haurà una sessió de l'explotació de les quadres, no?
Sí,
pareix que això està ben encaminat.
Està ben encaminat, falta firmar, falta arreglar un poquet també aquest papeleu, aquest assumpte amb ells, no? Però sí, suposa que ens cediran el que és l'explotació de quadres, que això pues, vendria a ser també una bona porta econòmic per l'associació, perquè suposa que més o menys són uns 20.000 euros a l'any.
Bueno,
vull
doncs
dir que també és una bona injecció.
És una bona ajuda, llavors pendents també d'estem a l'explotació d'esbar, que podria ser definitiva, també.
Sí, suposa que quasi segur que serà una explotació definitiva, ja. Ens cediran, suposa, esbar, que els podrem obrir quasi cada dia o cada dia, i, bueno, amb el fet de que també aquest benefici serà per naltros.
Dimecres passat parlàvem amb el president de la Federació Balear, parlàvem d'una notícia que, com deia, no era molt agradable, però en qualsevol cas ell sí que també es va posar a disposició del programa per tot el que necessitàssim, però bé, però és que també ha respost la Federació i pot veure una ajudeta d'uns 24.000 euros més.
Sí, suposa més o menys, encara això també està per esclarir, però suposa que mínim seran uns 20.000 euros i quasi segur que 24.000, vull dir, suposam que podria arribar a ser alguna suma un poquet més elevada, s'ha arribat a dir 30.000, però bueno, si aconseguim aquestos i poquet a poquet m'ho van donar algun més, doncs anirà molt bé.
I una altra de les queixes que hi ha hagut per part dels cavallistes al llarg d'aquests darrers anys, diries darrers mesos també, no?, la poca valua dels premis que es repartien en les carreres de cada diumenge a l'Hipòdrom de Sant Rafel. Pareix que tindrem un tancament de temporada del 2013 amb un premi que ja es tira prou bé, no?
Sí,
crec que el Consell aportarà 5.000 euros.
Es tornarà a repetir les jornades de la Copa Nadal, com es va fer l'any passat, i suposa si està firmat amb uns 5.000 euros. Vull dir que és una bona quantitat i almenys podem acabar l'any amb unes carreres decents, amb uns premis més o menys com toca i poder fer un bon espectacle.
Llavors, dins dels hipòdroms, ningú, jo crec que es pot imaginar carreres, competicions que no estiguen envoltades també en tot el tema que fa referència a les apostes, no? N'hem parlat aquests darrers dies o aquestes darreres setmanes d'aquesta qüestió, perquè és una qüestió que pot quedar en principi encaminada o resolta en funció dels acords que es puguen arribar amb aquesta empresa italiana i Civet, no?
Sí, els divendres tenen una reunió amb aquesta gent, el Consell d'Eivissa, l'Associació de Trot i els advocats i representants d'aquesta empresa en el Consell d'Eivissa, i es suposa que d'aquí pues, es té que treure una cosa en clar, i si no hi ha res de nou, pues, si tot va endavant, mínim uns 70.000 euros, que és el que es té pensat. Ja veurem si llavors és més o veurem com ho acabem.
Bueno,
això.
El que sí, pareix que ha dit en Joan Cívico i aquest darrer dimecres també comentava aquí, és que no es baixarà de 70.000 euros. Vull dir que aquesta pareix que és la quantitat de sortida.
És que és el mínim que necessitaríem per poder fer i per poder dar unes carreres decentes amb atractius i que la gent pugui tornar a invertir comprant cavalls i tornant a estar animada per poder seguir fent carreres i que hi hagi un poquet més d'ambient. Si no, és molt difícil que la gent s'animi.
Bueno, que pareixia que tot això se n'anava per avall, per avall, per avall, per avall, i de repente, escolta, que farem tants de sous.
I de repente
si anem sumant aquí, ens apropam a quasi 200.000 euros, no?
Primer que tinguem tot firmat, i ja anirem ben l'any que ve com va, i en tenir-ho tot firmat i tot clar, llavors ja podrem dir el que tenim.
Hem de tocar fusta, no?
Com diuen un bon pagès, no es pot dir blat fins que no està dins el sac, i ben lligat.
I ben lligat, exactament. Toni Marí, Can Bassó, ja mos ha començat a contar una mica la seva experiència, la seva vivència, a l'Hipòdrom de la Blancadona, precisament a la zona que estàvem ara mateix aquí a Ràdio Èxit.
Exactament, així mateix.
Va ser el primer hipòdrom, no? Això mos ho contava també en Bartomeu,
en
Bartolo Roig, en el primer programa que vàrem fer, ell també tenia aquesta vivència. I bé, va ser el primer hipòdrom i allí on hi havia molt d'ambient, m'han comentat, no? Perquè la gent realment tenia molta afició en el trot.
En aquell temps hi havia una afició que era massa. La qualitat dels cavalls no és la qualitat d'avui, ara l'afició jo penso que era i més forta inclús que la d'avui en dia.
El que passa és que en aquella època no hi havia tantes coses, no? Com ara, ara la gent pot triar més, no?
Sí, llavors no hi havia tele,
no hi havia
futbol, i la gent anava, també la gent dels camps es tirava més a lo seu, que eren els cavalls.
Els animals, no?
Les primeres carreres que es van fer a Eivissa se van fer per la carretera de Sant Josep de Can Cifre, es tenia un exconseller avui, que llavors era l'hospital. I feien carreres el dissabte. Però només eren tres o quatre cavallistes. Que era, un, en Jaume de Sant Josep, en Jaume Planes, en Povil, en Capelleta, en Cantó, i aquell temps no hi havia premis, ja. I jugaven simplement un dinar o un sopar o coses d'aquestes.
Ja anava bé.
Sí, jugava...
Toni, i després d'aquesta primera experiència de Cipodron de Blancadona, m'anàrem cap a Can Bofí.
Sí, aquí a Casa Blancadona. I això va durar 3 o 4 anys a Casa Blancadona. Llavors va muntar el quartel i va fer tot el que era d'això. I llavors va muntar... Cipòdromo de Can Bofí.
Exacte, molt propet d'aquí.
Molt prop d'aquí.
A l'altre costat.
A l'altre costat
de la carretera.
I ja va ser allà on vaig començar jo a tenir dos cavalls meus. Ja.
Allò començava a ser ja més professional.
Exactament, allà era d'una altra manera. Aquí a Casablancadona, pues, però hi havia una afició que era massa, perquè... i molta de gent, perquè venien cavalls de tot Eivissa, la politera, que baixaven els seus cavalls caminant, no com ara que es duen en remolc i en camion, llavors els cavalls se baixaven caminant, i baixar de Sant Carlos amb un cavall per córrer aquí...
Els cavalls ja anaven entrenant.
Exactament. Però quan havien fet la carrera i tornaven a ser Sant Carlos, aquell cavall... havia fet bé el seu jornal.
Exacte.
Diferent d'avui.
I d'aquells inicis de ses carreres per Can Cifre o ses carreres en el primer hipòdromo de Blancadona, allò a Can Bofí, i ara Sant Rafel, no? S'ha dat un salt qualitatiu, diguéssim, dins el món del cavall cap a bé o no? Perquè potser han guanyat en infraestructura, han guanyat en hipòdrom, però no han guanyat en afició i en cavallistes, perquè ha anat a poc baixant, això.
Això va tenir un empuje molt gros i demà va tenir una baixada també molt grossa. El món de les carreres a Eivissa no sé per què no ha tingut un ritme continu, s'entén. Perquè el ritme de Casablancadona d'aquí... vàrem estar dos o tres anys o quatre sense haver-hi carreres. Llavors es va fer l'hipòdromo de Can Bofí. Va parar a Can Bofí i també vàrem estar un temps hasta que es va fer l'hipòdromo de Sant Jordi. I llavors de l'hipòdromo de Sant Jordi ja hi va haver-hi de Sant Rafel, ja es corria en els dos puestos en el mateix temps.
Llavors ja hi havia competència.
Ara sí. Hem millorat que tenim un hipòdromo a Eivissa que no haurem pensat mai en sa vida que pogués ser-hi. I una flota de cavalls que tampoc ho havíem somiat mai.
Bé, Vicent, a veure, conta'm-nos una mica també la teva experiència, una experiència que ve donada d'em per tot allò que has après i que has viscut des de petitet, però que també has après de veure ton pare. Aquest món, ara mateix... pot ser atractiu per als joves, com el teu fill, com en Julio? És a dir, pot ser un esport allà on es té d'implicar més la joventut?
Sí, hauria d'implicar un poc més, i els pares mateix, dels mateixos garrits, pues, haurien d'inculcar-los els mateixos. Jo, per exemple, el meu fill li he inculcat tot això.
Ja, però vosaltres heu tingut la sort de que heu nascut amb aquest ambient.
És que nosaltres hem nascut, perquè vaig començar a córrer a Sant Jordi, que no era res, era molt petit. En 14 anys ja vaig
14
començar.
Anys, 14 anys. Bueno, el teu fill te guanyarà, eh?
Sí.
Començarà més jovenat encara.
Començarà un poc més jove.
Més jovenat. Vicent, a l'ullar de la teva trajectòria esportiva també, imagino que has viscut moltes sensacions a nivell de competició. Quins records tens ara mateix després de la teva experiència a Sant Jordi, ara a Sant Rafel? No sé si has tingut oportunitat també de sortir i de poder competir, no?
He anat a competir a Palma, quan era aprendís, i ahir... O sigui, són sensacions totalment diferents, hi ha molta diferència de quan corria Sant Jordi i es corre a Sant Rafel, hi ha molta més competitivitat a Sant Rafel, i en sonar a Palma, tant a córrer a Cipodromos o Manacó com a Cipodromos o en Pardo,
que allò ja són paraules,
allò
majors,
ja són paraules més grosses. Allò ja és una altra categoria.
Bé, Vicent, ara mateix ho hem estat comentant al llarg de totes aquestes darreres setmanes, no? A què li falta una mica perquè tingui una empanta definitiva, es trot i torni a anar en els nivells que comentava ara mateix ton pare?
Pues que mos impliquem tots una mica de més en tot. No com a voltes mos tirant pedres del mateix nostre terrat.
Segons els altres.
Vicent, hem d'anar tots més com una família.
Ara mateix tu, quin seria el teu objectiu? És a dir, com a competidor, seguir buscant guanyar carreres, seguir en el nivell que estàs, intentar pujar una mica més, o tu ja has aconseguit els objectius que volies?
Sempre puc aprendre més. Perquè cada dia estic aprenent coses i un mai deixa d'aprendre. Sempre s'ha d'aprendre un poc més i en els avanços que tenim avui en dia, cada dia s'aprèn més.
Quin és el teu cavall preferit?
N'hi ha molts. En Emeriem, que és per jo el millor que ara mateix aquí a Eivissa, i llavors de nacionals tenim Nodin Black, un cavall que té mala costa, que no sé com se diu.
I d'esteus?
Clegim CS.
No, Clegim.
I d'esteus, Vicent?
Nosaltres tenim un Couque de Malau, Nover de Ship, que ara el mateix és el que estem correguent.
I competint.
I competint bé. I a part tenim un dels podros que estem esperant preparar-lo, que aquest és un...
Jo crec que aquest era, no ho volia acabar de dir, perquè és un dels que té amagats, perquè justament aquesta
sorpresa, no?
És un potro de 2 anys que comença a fer feina ara, i justament aquesta setmana el puja cap a Cipodromo Sant Rafel a començar la seva preparació d'entrenament per poder córrer.
Allí serà el descobriment, no?
És el que se n'ocupa ell personalment, vull dir que aquest segur que el té un poquet amagadet i m'ho traurà aquest hivern a demostrar-nos la seva qualitat.
Molt bé, Julio, que comences a competir, si la federació ja autoritza, si era el proper mes de gener, queda molt poc temps, si era competicions en poni, que no sé si això, Toni, ha hagut ja anteriorment competicions d'aquest tipus o si era novedat?
Bueno, aquí fa molts d'anys hi havia hagut alguna carrera exhibició, tant a Sant Rafel com a Sant Jordi, però va ser un tipus exhibició i no eren carreres, diguem, oficials. A partir d'ara seran carreres regides en codi, vull dir, els manadors tindran llicència, seguro, totes aquestes coses que fan falta.
I els cavallistes, quines edats manejarem?
Bueno, a partir de 6 anys, hasta 16...
6 anys?
De 6 anys, hasta 16, són l'edat que començaran a córrer en poni, vull dir, o que comencen a córrer en poni, vull dir,
Julio,
perquè allà els hi van canviant.
Quina edat tens?
10 anys.
10 anys. I no et fa mica de por, això?
No.
No. I què és el més complicat?
Quan te'n vas dins la pista a calentar, t'entra un poc l'emoció...
I una mica de por, o no?
No.
Tu tens pinta de valent, eh? Tens pinta de valent. La veritat és que és nervis, no? Que un té quan ha de començar qualsevol cosa, doncs imagina't, no?
Algun dia te guanyes nervis, però bueno...
I com controles el cavall?
Bé.
Bé, però... Dant-li molt de carinyo o fent-te respetar? Com es fa això ara?
Li tenc que dar una riendada perquè em fa algo malament.
Ah, sí? I es soluciona així, això? O sigui, no li dius cap consellet a l'orella?
No.
No? Esvertir-lo, no?
Però en Julio és un dels pocs atlets que si mateix per la pista quasi cada diumenge el veus, que li agrada passejar els cavalls en sa corda, cepillar-los, ajuda a desembenar-los, totes aquestes cosetes que per un moment de la seva edat no sols veure molts.
Però és que ho ha viscut tot, eh? Sí. Ho ha viscut tot amb Antoni, amb en Vicent, i ara ell... tens més germans o no? Julio? No.
Només tenen cosins.
Cosins. I també es dediquen a això, no?
No.
No volen competir?
No, estan a Astúries.
Ah, estan a Astúries. Bueno, allí ho tenen complicat, no? Perquè a dir trot no n'hi ha a Astúries, no?
No.
Encara no. Molt bé. Tu li volies comentar alguna cosa, no? En Julio?
Bueno, no, volia més que en Julio, també en Julio supos que ja ho ben sap, però que, bueno, a partir de quasi segur de desembre a gener encara no estan ben confirmades les fetges, però hi haurà un curset impartit per l'associació de trot d'Eivissa per qualsevol atlot de partir de 6 anys en endavant que vulgui aprendre a manar ponis, vull dir, serà subvencionat pel Consell d'Eivissa, costarà damunt uns 35 euros per alumne, això més o menys encara està per definir exactament els seus preus, i qualsevol lot dins aquesta data. Suposo també que anirem a fer alguna demostració per escoles, per aquests puestos, perquè tots els lots joves que els agradin els cavalls i que es vulguin començar en su món d'estrot, doncs tinguin una oportunitat per provar-ho, perquè es vagin coneguent, i si els hi agrada, doncs més endavant ja poder competir en cavalls de carreres.
Així sí, m'ha parat molt bona idea. Toni Marí, aquesta notícia d'aquesta darrera setmana, això dels medicaments que es van trobar a les quadres i que podrien ser medicaments i substàncies dopants, no?, per poder bueno, pues facilitar o aprofitar aquests medicaments perquè els cavalls funcionin millor o pitjor, no sé, però en Antoni li ha sorprès aquesta notícia?
Sí, ja m'ha sorprès bastant perquè resulta una cosa, que jo té molts d'anys i això no ho havia... No, nosaltres no n'hem donat cap mai. Uh-huh. No li puc dir-li res més. Nosaltres els hem dat menjar, els hem dat feina, però aquestes coses mai en sa vida.
Sí, ha estat una enorme sorpresa per a la gent que habitualment ho ha estat.
M'estranya molt que es vagi fet i tot he vist. Ha estat una mica raro, per dir-ho d'una manera.
Vicent, tu també t'has sorprès?
Sí, sorprenent, això és sorprenent.
És sorprenent.
Perquè hi ha coses naturals que fan que no els hi fa mal i tot això dopant els hi fa mal saludablement.
O sigui, que estaríeu d'acord en que es facin controls a partir d'ara, no?
Sí, per què no?
Pues una de les persones que serà responsable d'aquests controls és una col·laboradora nostra, és una Gemma Soto, la veterinària del Mont d'Estrot, però també del nostre programa,
perquè també la nostra particular.
Mos ha de controlar també nosaltres. Som una mica cavalls, nosaltres també, Toni?
Bastant, per no dir una altra cosa.
Gemma Soto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, Gemma?
Bien, nos oigo un poco lejos.
¿Sí? Bueno, a ver si solucionamos un poco el problema con Alex. ¿Nos oyes mejor ahora o no?
Bueno, ¿mejor? Más o menos.
Bueno, más o menos. Bueno, vamos a intentarlo. Gemma, bueno, pues evidentemente tenemos que hablar contigo, con nuestra veterinaria particular, de la noticia de la semana pasada, la noticia de haber encontrado sustancias dopantes en las cuadras del Hipódromo San Rafael. Parece ser que ya se ha abierto una investigación por parte del Consell. Recordemos que esas sustancias eran encontradas por agentes del Seprona y que en cualquier caso ahora mismo está todo en manos de la propia institución y también de las decisiones que pueda adoptar a partir de ahora la propia Guardia Civil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tú como veterinaria, como persona que vive este mundo tan de cerca y además en ese control constante que tiene que tener un veterinario también de los productos que se ofrecen y que se dan a los propios caballos. Estábamos comentando ahora aquí con dos caballistas si estaban sorprendidos, nos han dicho que sí, supongo que tú también.
Sí, bueno, yo quiero puntualizar que en realidad lo que han encontrado son medicamentos para los caballos. Uh-huh. Hasta que no se demuestre que los caballos que están corriendo han sido tratados con estos medicamentos, en realidad estos medicamentos muchas veces de uso cotidiano, tanto para una sedación como para tratar cualquier cosa. Aparte, bueno, se puede hacer el mal uso para enmascarar dolor y hacer los caballos correr.
Bueno,
eso es lo que no es justo, lo que aquí, está muy bien que ahora pongamos medidas
lo que
para
sí, esto. Sí, lo que está claro, Gemma, que no estamos hablando de que se haya podido visualizar un doping, porque es que no ha habido control, pero sí que es extraño, y aquí los cabalistas también se han extrañado, que haya sustancias que sí son absolutamente dopantes, independientemente de que haya medicamentos que se puedan usar para un objetivo u otro, pero en cualquier caso hay sustancias, parece ser, de las que se han encontrado, que son específicamente para el doping, ¿no?
Sí. ¿Mm? Sí, por esto está muy bien que ahora hagan controles antidoping para que los caballos que corran, bueno, sea de una manera justa y que estén todos en las mismas condiciones.
Mm. Bueno, controles que por otra parte creo que tú tendrás una cierta responsabilidad también, ¿no?
Sí, sí. Esto me han pedido y yo estoy encantada porque me parece una muy buena opción.
Bueno, Gemma, dejando el doping y dejando esos medicamentos que se han encontrado en el Hipódromo San Rafael, hablemos de alguna cuestión que ya comentamos en tu última aparición también en nuestro programa, que era un poco el cambio de tiempo, que no sé si va a llegar, no sé si tú tienes alguna noticia al respecto, si el invierno va a llegar en alguna ocasión o no, porque es que...
Ya estamos teniendo cambios de tiempo, ya estamos teniendo problemas con caballos.
Ya estamos, ¿no? Porque estamos a 6 de noviembre y hoy me parece que la temperatura...
Yo 25-26 grados. O sea, que con esto te lo digo todo. Anda. Cualquier cambio de tiempo afecta a los caballos muchísimo, sí. Las defensas bajan, ellos se estresan y cualquier pequeño cambio, son animales muy rutinarios y cualquier cambio de tiempo afecta muchísimo. Y yo tengo más trabajo.
Y sobre todo, lo que es común también en los humanos, que es el tema de los resfriados, ¿no? Uh-huh. Que deben ser ahora también estar a la orden del día, porque de repente bajamos 10 grados un día, los volvemos a subir otro, y así estamos, que no sabemos si abrigarnos o desabrigarnos, ¿no?
Claro, y bueno, y la manta para el caballo, uh-huh. Esquilar el caballo, claro. Hay la vacuna de gripe es muy importante, con la de la rino también podemos prevenir algo, uh-huh. Pero bueno, al final el manejo es lo más importante.
Ya. Y es decir, con las vacunas se pueden tomar medidas. En cualquier caso, ¿cuál es inmediatamente el trabajo que tiene que realizar un caballista cuando ve que su caballo tiene algún que otro problema? Es decir, ¿cuáles, diríamos, bueno, las primeras cosas que tendría que hacer?
Llamar al veterinario, ¿no?
Sí. Llamar al médico.
Yo creo que sí, porque hay muchas cosas que las pillas a tiempo, son pequeñas tonterías, pero que si algo pasa a nivel neumonía, pleuroneumonía, es mucho más complicado de tratar.
¿Cuándo se nota? ¿Cuándo se nota en un caballo, por ejemplo?
Bueno, empiezan con apatía, empiezan con poco apetito, luego podemos escuchar alguna tos, mocos, lagrimeo...
Bueno, pues por lo menos ya estamos dando alguna pista, ¿no? A partir de ahí ya tenemos que empezar a sospechar que algo no anda bien, ¿no?
Observarlos.
Muy bueno, Gemma...
Si conoce su caballo, sabe que no está al 100%.
No te vamos a molestar más hoy.
Bueno.
Hoy, ¿vale?
Pues nada, chico, muchas gracias.
A ver si el miércoles tenemos más ocasión de poder hablar un ratito más. Gracias, okay. Gemma Soto.
Gràcies.
Gràcies i bones tardes. Bueno, anem, Toni Bonet, ràpidament, resultats d'aquest cap de setmana, no?
Sí, bueno, anem als resultats d'aquest cap de setmana. Hi va haver-hi quatre carreres, entre d'elles n'hi havia dos d'especials. La primera carrera era una especial reservada a conductors amateurs, on el primer cavall que va guanyar va ser en To The Limit, conduït per en Jordi Ginart, a un temps de 1:21.6. Segon va fer una busqueta, conduït per Antoni Ferrer, a 1:21.8. Tercer, Esperit del Sol, conduït per Nalice Fulon a 1:21.9. I quart, en Velocípede del Sol, conduït amb Antoni Ferrer. Canvi de conductor va ser en aquest cas i va fer quart a 22:4. La segona carrera era un especial per a jockeys. Va guanyar el número 1 a Meriem, conduïda per en Joan Cívico, una via d'1:16.5. Segon va fer en Internet B, conduït per en Duccio Parenti, a una via de 1:16.9. Tercer, en Minerva Gas, conduït per en Vicente Marí, a un temps de 1:17.0.
Molt bé, Vicent.
I quart, en Nou Màgic de Lupin, conduït per en Joan Carles Ferrer, a un temps de 1:17.1. La tercera carrera era una carrera normal i corrent, diguem, de les que fan cada setmana. Va fer primer Nodet DL, conduït per en Jordi Prats. Hem de dir que aquesta era la tercera carrera que feia i era el seu primer. Va fer un temps de 1:18.2. Segon va fer Nerio, conduït per Naitor Cívico, a un temps de 1:18.3. I tercer, en Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera, un temps de 1:18.3. Quart va fer en Over the Ship, conduït per Nakati Marí, la germana d'en Vicent i també filla d'en Toni Bassó, que els tenim aquí avui, a un temps de 1:18.6. La quarta carrera va guanyar Negligente Igual, que era el segon primer consecutiu d'aquest aprenent d'en Toni Prats, a un temps de 1:18.2. Segon va fer en Urania de Font, conduït per Nelies Escandella, 1:18.3. Tercera, Novalia, conduït per Naitor Cívico, 1:17.2. I quart, Nuncle IMCS, conduït per na Laura Tura, un temps de 1:17.2.
Mm. Bueno, anem a suposar, perquè això és una cosa ja fa molts anys, no?, com ho van contar, però en qualsevol cas, si m'ho situen com a neòfits del món d'Estrot, i supos que molta de la gent que mos escolta ara estarà interessada en saber coses, no?, sí. I en preguntar-se també, i intentar buscar respostes. Això de s'autostar, per què un comença a pensar, això serà... Un cotxe, un camió, un autobús... Aquí tenen allí. Què és això, Vicent, de l'autostar?
Un cotxe que d'una barra darrere, i nosaltres mos hi posàvem darrere, sí. I el cotxe va accelerant progressivament. Uh-huh. Hasta que dones la sortida.
I no sempre és així?
No, perquè hi ha carreres per metros...
Handicap.
És handicap, i entonces pues, sortim cada un al seu elàstic.
Mm-hmm. Els cavalls amb més bona categoria, diguem, retrien un hàndicap d'equits metres. Per exemple, pues, aquesta setmana no sé si n'hi ha hagut cap. Sí, mira, hi havia una carrera on es que va guanyar sortir en escap, diguem, a 1.700 metres, i es que va fer tercer sortir, li dava un hàndicap de 25 metres, 1.725.
Mm. Bueno, s'acorda, no? S'acorda com passa en l'atletisme, sí. No? Diguéssim, sí, sí. En la situació dels carrers. Sí. Molt bé, anem a la propera jornada, que crec que, a més, també hi haurà presència vicenca per Mallorca, m'apareix, no?
Bueno, sí.
Toni?
Hi ha presència vicenca per Mallorca, sí, sí. Tenim una, que és Norània de Font, que correrà una carrera normal, conduït per Nelies Escandell, una carrera d'una distància de 2.150 metres, amb bastant bons cavalls, però és una carrera que segur té possibilitat d'entrar entre els quatre primers, quasi segur. Vull dir, i llavors es celebra el criterium dels 4 anys al Corte Inglés, on aquí participa un cavall que havia estat propietat d'Eivissa, en Virot CR, que en aquest moment és propietat d'Antoni Frontera, però que ha estat un cavall criat a Eivissa, va començar a córrer a Eivissa i va fer molts de primers, inclús va guanyar el gran premi des matí que deien altres, no? Encara sent propietat d'Eivissenca. I corre aquest criterium dels 4 anys, on també és un dels possibles candidats a entrar en prèmit.
Molt bé, o sigui, tenim allà una representació que pot fer un bon paper. I m'anarem a les carreres d'aquest diumenge a Sant Rafel?
Bueno, aquest diumenge a Sant Rafel tenim carreres a partir de les 12, amb un poquet de mala sort de programació, perquè només hi ha hagut 3 carreres, però bueno, hi ha una carrera especial per a jockeys i una altra carrera especial per a amateurs, una altra vegada. La primera carrera és una carrera normal, on és número 1 d'una Morning Melody, conduïda per en José Rosselló, número 2 No Verde Ship, conduït per Nakati Marí, número 3 Nodet DL, conduït per Naitor Cívico, número 4 Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera, número 5 All de Torrella, que darà un hàndicap de 25 metres, conduït per en Vicente Pàmies, número 6 Naloca Quin, que darà un hàndicap de 50 metres, conduït per en Joan Cívico, número 7 Negligente Igual, conduït per Antoni Prats, número 8 Novalia, conduït per en Jordi Prats, i número 9 Gabriel ZR, conduït per en Francisco Marimón. La segona carrera és especial per a jockeys professionals, on el número 1 Durán Velocípede del Sol, conduït per en Francisco Marimón, número 2 Nufi Dream, conduït per en Vicente Escandell, número 3 Busqueta, conduït per en Joan Carles Ferrer, número 4 To The Limit, conduït per en Víctor Iñigues, número 5 Voyage in the River, conduït per en Duccio Parenti, i número 6 Tristan de Cebres, conduït per en Joan Cívico. La tercera carrera és especial per amateurs, 2.100 metres també, és número 1 en Titans Victory, que serà conduït per en Vicente Bufí, número 2 Odin Black GS, serà conduït per en Sergio Urbay, perdó. Número 3, Líder de la DIL, conduït per en Francisco Escandell. Número 4, Unclaim CS, conduït per en David Montero. Número 5, Sin Samsuk, conduït per Antoni Ferrer. I número 6, Nina Monsol, conduït per Nalicé Fulon.
Molt bé, aquestes són les carreres d'aquest proper diumenge, si podrem, de Sant Rafel. Per cert, una curiositat, Toni, perquè hi ha hagut un cavallista, un jockey, que no s'ho ha estat passant bé aquests darrers mesos, crec, no? Perquè
no.
Hi va haver una sanció per part d'un comissari, si podrem, de Sant Rafel, cap a en Francesc Ribastur. Aquesta sanció després va ser confirmada per el jutge únic de la Federació Balear i també pel comitè d'apel·lació de la Federació. Però vet aquí que ha arribat el Tribunal Balear d'Esport i ha dit que no tenia cap culpa aquest senyor.
Que no tenia cap culpa aquest senyor. Va haver-hi
culpa de què?
Bueno,
una mica de memòria.
Aquest senyor estava a saltillo de les quadres, en el transcurs de la carrera llanta i corria justament el seu cavall. Va fer uns cris, diguem, de fuera, fuera, tal, i es veu que els comissaris es deveren sentir que parlaven d'ells o que tal, i van actuar molt ràpidament, com si els haguessin insultat, com si els haguessin agredit, tal, i bueno, els comissaris varen tratar de sancionar-lo, li varen retirar que els seus cavalls en propietat poguessin córrer durant un mes, inclús tota la seva quadra, vull dir, i ell mateix també, que es pogués treure cap tipus de llicència i aquestes coses, i al final pues,
li han dat la raó.
Li han tingut que dar la raó, que tal, que ell no va fer res de tot això i que bueno, que els comissaris en aquest moment...
Volen filar massa prima a vegades, no?
Sí, jo crec que en aquest cas sí que es van equivocar.
Bueno, perquè... un dimecres portes un comissari aquí que mos parli una mica de la complicada vida que pareix que tenen també.
Mos costarà un poquet, no? Però jo crec que mirarem de tenir algun per aquí.
Molt bé, molt contents de tenir Can Bassó avui aquí, a Ràdio Èxit, en aquest programa. I anem amb ses ferradures, sí, ses ferradures d'or, de plata... I la rovellada.
Mira, bueno, aquesta setmana la ferradura d'or la darem a un cavall que feia bastant de temps que no corria, que justament diumenge va fer un primer sense seua segona carrera després d'una lesió, que era en To The Limit. Corria un especial per amateurs i va guanyar amb en Jordi Ginard, fent una gran carrera i una molt bona via. Sa de Plata la darem a tres aprenents. A tres aprenents que, dins la mateixa carrera, i això que corrien amb professionals i amb altres manadors, varen fer primer, segon i tercer, fent una arribada molt, molt, molt ajustada, on inclús hi va haver-hi un empat entre segon i tercer. Vull dir, estan parlant d'en Jordi Prats, que va fer primer, Naitor Cívico, que va fer segon, i tercer en Carlos Riera, que va fer tercer, i varen protagonitzar una darrera recta espectacular, ells tres. I la rovellada, doncs aquesta setmana, justament, tu m'ho havies parlat de l'Autostar, pareixia que ho sabies un poquet.
Ah, mira.
Hi va haver-hi un problema una vegada més en l'Autostar, i no la volem dar tota, no volem dar tota la culpa en els que dus Autostar, perquè no la té tota, vull dir, a vegades no surt així com toca, m'ho la repartirem entre tots, direm que la rovellada la darem a les sortides que fem, tant siguem els manadors perquè tenim massa pressa per anar en el cotxe o perquè arribem massa tard, com l'Autostar, que a vegades tampoc no surt com toca, m'ho la repartirem entre tots, però les sortides Autostar els hem d'arreglar.
Hi ha que filar una mica més primida amb les sortides. Toni Marí, Vicent Marí i Julio Marí, els Marís de Can Bassó, que avui han set protagonistes també en el programa Trot d'Èxit. Que segueixi l'èxit.
Espera, em pareix que en Julio volia dir una cosa.
Ah, sí? No sé, Julio? Si
no volies dar les gràcies a algú.
Vull dar gràcies a en Vicente Pamiers i a en Alicia per haver-me regalat el meu poni.
Hola! I d'enhorabona, Julio? Gràcies. Fixa't, a partir d'aquí, tot el que podràs anar aprenguent, eh?
Això esperam.
Molt bé, gràcies, de veritat, per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies,
gràcies,
Toni.
Gràcies per estar amb altres.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per haver-nos convidat.
Fins una altra.
I si volen res, de la família Bassó, aquí estem.
Perfecte, moltes gràcies.
Ja ho sabeu. Carreristes ja, jo molt bé, ja. Ja bueno. He jubilat, eh?
Ja he jubilat. No em fa pinta, no em fa pinta.
Jubilat, però deixa relleu.
Però deixa, fills, sí, i tant.
Tres fills i una filla.
I tots han corregut.
Tots han corregut.
Molt bé. Enhorabona, idò, Can Bassó. Gràcies, Toni Bonet, que tornem.
Gràcies.
Tornem dimecres que ve en aquest trot d'èxit en tots vostès cada dimecres a partir de les 7 i 5 de la tarda aproximadament. Tornem la setmana que ve aquí a parlar de cavalls, a parlar de trot.